Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions, us parla Mireia Puente. Aquest dilluns, 10 d'agost, s'han posat en marxa les obres de millora dels edificis d'infantil i primària de l'Institut Escola Catalunya. Ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès a través del seu compte d'Instagram. Estava previst que les obres comencessin molt abans, però s'han acabat endarrerint a causa d'una incidència administrativa en el procés de licitació. Un cop resolta la incidència, finalment s'inicien aquests treballs de millora, que està previst que tinguin una durada de 12 setmanes i inclouen la renovació de paviments, revestiments, portes i acabats, així com diverses actuacions per solucionar filtracions i entrades d'aigua. Les obres, doncs, coincidiran amb l'inici de curs, un fet que preocupa a les famílies sobre com acabarà afectant els infants del centre. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya renovarà el tram de via comprès entre les estacions de Gràcia i Sarrià en la línia Barcelona-Vallès entre els dies 11 i 23 d'agost. Les obres de renovació comportaran talls de circulació en aquest tram, de manera que, mentre durin els treballs, s'oferirà un servei alternatiu d'autobusos que cobrirà el recorregut entre les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. El trajecte el farà per la via Augusta. Les obres s'han programat en unes dates de baixa demanda amb l'objectiu d'intentar reduir el mínim d'impacte en les persones usuàries. Els treballs previs a les obres es van iniciar el passat mes de maig, però no han causat cap afectació al servei, ja que realitzaven en horari nocturn fora de l'horari comercial. I un total de 46 oficines de correus de la província de Barcelona, entre les quals la de Sant Cugat, s'han habilitat per presentar esmenes sobre el procés extraordinari de regularització de persones migrants. Es podrà fer fins al 30 de setembre sense necessitat de demanar cita prèvia i en horaris establerts. En el cas de Sant Cugat, serà des de 9:15 fins a 3:15. I en esports, l'entrenadora i tenista del Club Esportiu Valldoreix, Sònia Delgado, s'ha proclamat campiona del món més 45 aquest divendres a Lisboa amb la selecció espanyola. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a les xarxes a cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
Perquè la teva salut és el nostre futur.
Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Els millors programes de la temporada a la ràdio amb samarreta.
Fer accessibles els equipaments públics és l'objectiu del Codi d'Accessibilitat de Catalunya. Aquest marc normatiu també inclou els museus perquè puguin arribar els seus continguts a una ciutadania més àmplia i diversa. Avui en parlem al Faves Comptades per saber en quina situació es troben els museus de Sant Cugat. I ho fem amb l'Anna Isabel Hernández, que és tècnica del museu. Molt
Hola,
bon dia.
Bon dia.
I el Miquel Zuzama, que és arquitecte de GR221. Molt bon
Hola.
Dia.
Hola, bon dia.
Bé, doncs, per posar-nos en context i saber quin és el punt de partida, què és exactament aquest Codi d'Accessibilitat de Catalunya que també obliga als museus com a equipament públic? Què és?
Doncs és una nova normativa que ha sortit i que ens obliga als museus a disposar d'un pla d'accessibilitat, que el que vol ser aquest pla és una diagnosi actualment de com està el museu i la perspectiva de futur que podem millorar perquè sigui el més accessible possible. Doncs aquesta obligació legal fa que en un termini que acaba el març de 2026, doncs teníem que tenir elaborat aquest pla sota els museus públics.
De totes maneres, aquest codi ha entrat en vigor o encara no?
Sí. Està des de 2023, si ho dic bé, és 2023, que va entrar, és un decret que és un codi que el que fa és especificar una normativa legal anterior i és molt específic i ens determina totes les noves millores que han d'incorporar.
Val. Existeixen terminis, com ara explicaves, Anna Isabel, i són diferents terminis que obliguen a oferir o que aquest equipament aconsegueixi la màxima accessibilitat per als usuaris. Quins són els terminis que teníeu marcats?
És a dir, per disposar d'aquest codi, d'aquest pla, havia de ser fins al març de 2026. Per tant, nosaltres ja hem entrat correctament perquè el tenim des de desembre de 2025 i el tenim finalitzat i, per tant, doncs, complim aquesta normativa.
Molt bé. Doncs parlem d'aquest pla.
Sí.
Ho fem amb el Miquel o comences tu? És a dir, anem a veure quina és la situació actual.
Sí, ens ho explicarà millor el Miquel.
Sí, fem-ho junts.
Sí, exacte.
Comencem per explicar quina és la situació actual, o sigui, quin és el punt de partida, no?
Sí, exacte. Voldria fer inclús també un matís en el que comentava l'Anna Isabel d'aquest nou codi d'accessibilitat, que és una nova normativa a nivell de Catalunya, que hem d'entendre que l'anterior era del 95, l'antic codi d'accessibilitat. Llavors, calia actualitzar-lo. I llavors, a més de museus, diu moltes coses de molts àmbits. Parla de l'habitatge, dels carrers, de tots els equipaments, no només els museus, i dona moltes pistes de com ser més inclusius, d'arribar a tothom. Clar, amb aquests anys han canviat molt els perfils de la societat. Ja no només parlem de cadires de rodes, hi ha moltes discapacitats, i la idea és tenia tothom al servei de tothom, vull dir que no ens deixem a ningú a darrere. I llavors els museus històricament han fet molt bona feina amb accessibilitat. Jo crec que és perquè voleu, Anna Isabel, que vingui la gent a veure-ho.
Sí, que tothom ho voleu posar fàcil.
Exacte.
Molt fàcil. I el que sí que demana, justament com han fet tan bona feina, aquesta nova normativa els obliga a fer més coses que els altres. Diguem-ne que el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya els hi posa, bueno, els acolla fort perquè siguin encara més accessibles, i realment són la punta de llança, perquè aquests plans d'accessibilitat n'haurem de fer molts. Tots els equipaments públics en tindran un, perquè ens hem d'imaginar que aquest pla d'accessibilitat és un instruccions. Què he de fer? Què no, el que deia l'Anna Isabel. Què no està bé i què he de fer per ser millor? Llavors, això ho tindrà pràcticament tothom. I en el cas del museu, doncs vam fer justament això. Són dels primers que estan obligats a tenir aquest document i l'hem fet i ens hem ficat a fons en el museu. Realment, jo com a veí de Sant Cugat m'ho he passat molt bé de descobrir a fons tot el que amaguen al museu i hem estat jugant a que més gent encara pugui venir i veure-ho a fons i aprendre a fons tot el que tenen.
Quan parlem de fer-ho accessible, abans comentava el Miquel, no només accessible per a persones que van en cadira de rodes.
No.
Quan plantegem un equipament com un museu, quines altres facilitats heu de contemplar perquè sigui per a tothom?
Sí, també sensorial, és a dir, tot el que és la vista, l'oïda, vull dir, avui a dia l'accessibilitat va molt més enllà, com comentava el Miquel, d'anys anteriors, i no només és cadira de rodes, sinó també recursos de lectura fàcil per persones que tenen problemes cognitius, Alzheimer, és a dir, va a totes les percepcions que pugui tenir una persona, no només el físic, que històricament és com, doncs, com potser ho tenia més reconegut, no? Avui en dia anem molt més enllà. I, per tant, una persona que visita el museu ha de ser possible que ho entengui, que ho pugui comprendre de totes les maneres possibles i tenint en compte aquesta diversitat funcional, que actualment doncs, sí que està molt més reconeguda i hi ha molt més estudis i coneixem molt més.
Uh-huh. I, Miquel, quin diagnosi s'ha fet de l'estat actual?
Nosaltres, com deia, vam analitzar molt. Realment és molt complex analitzar edificis històrics com el monestir, perquè podrem fer moltes millores d'accessibilitat, però no podrem moure els murs d'on els tenim i no podem tampoc col·locar segons quins elements que puguin distorsionar, no?, tot aquest valor patrimonial. Bé, el que ens agrada del monestir és anar i dir, ostres, que bonic. Llavors hem d'aconseguir que posar-li suports, potser hem de col·locar alguna barana, potser hem de col·locar cartells perquè la gent sàpiga ben bé on estan les coses, però alhora hem de preservar això, que el monestir segueixi sent tot el bonic que és. Llavors, nosaltres amb aquesta anàlisi hem analitzat, per una banda, com et passeges per dins el museu, no? Com arribes a totes les sales, com arribes a la porta, i després ens hem fixat en com expliquen al museu tot el contingut que tenen, com expliquen els capitells, com expliquen la història d'anys enrere, i com deia l'Anna Isabel, la idea és que tothom pugui emportar-se un trosset d'aquesta història. I segurament no tothom s'ho emportarà de la mateixa manera. Potser com ho explicaríem, per posar un exemple molt fàcil, a un infant és molt diferent de com ho explicaríem a algú que pot ser més expert de la matèria. Llavors, la idea és aprofitar el que tenim. Si tenim coses que tenen una rugositat, que tenen un tacte i les podem tocar, escolta, meravellós, una persona cega o amb baixa visió gaudirà molt d'explorar una maqueta o d'intentar com a... Hem d'intentar anar a favor de lo que és millor, el que dona més suc de cada perfil de la societat. I així com als nens els interessen unes coses, potser una persona amb TEA o amb autisme també li pots explicar d'una manera que l'engresqui més o que li arribi més la informació.
Mm. Quines millores contempla com a necessàries? Una cosa és en quina situació us heu trobat l'equipament i després heu hagut de valorar quines són les millores, no?, que caldria fer.
Sí, exacte, aquí és quan hem començat a veure concretament, en aquest cas, què es podria fer. En el monestir, segur que tots els que hi heu anat sabeu que trobar la porta ja és una de les principals coses que hem dit que hauríem de col·locar algun rètol més evident des de la pròpia plaça perquè la gent ho tingui més fàcil. I un cop has entrat, trobar el taulell d'atenció, que és com molt bàsic, però de vegades s'ha de col·locar algun rètol de més per poder fer-ho una miqueta més fàcil. I després, un cop som a dins, el museu té molta informació i té molts recursos tàctils, justament. Si us heu fixat, podeu tocar una barbaritat de coses al museu. Però hem proposat que hi pugui haver altres suports, que hi pugui haver una mica més d'acompanyament a com tocar aquestes peces tàctils, perquè si tu te la trobes tu sol, si algú et pot dir, comença per la cantonada, ara notaràs això, com una audioguia adaptada en aquestes persones amb discapacitat visual. I després, el que comentava l'Anna Isabel, la lectura fàcil, d'intentar explicar les coses amb un llenguatge que pugui arribar encara més gent i acabar de senyalitzar tots els elements, que quasi això ja és normativa, i ho hem fet amb molta cura per això, per no pertorbar la imatge del monestir, però que trobem on són els lavabos, on hi ha les sales, on hi ha l'audiovisual i aquest tipus de coses.
Uh-huh. Anna Isabel, parlem del monestir, però és que aquesta adequació, accessibilitat que es busca en els equipaments del museu, no només s'estan fent al monestir, hi ha també altres equipaments, no?
Sí, el celler modernista i també la capella de Sant Domènec. Els tres, com que són espais patrimonials que formen part del museu, doncs tots els tres formen part d'aquest pla, que és un pla que ara tenim redactat, elaborat, però que ara és quan comença realment la feina de portar-lo a terme. Totes les millores que el Miquel ens ha proposat a partir de fitxes de millora, doncs en els propers anys anar-les complint i anar-les elaborant.
En els propers anys, eh?
Clar, sí.
El termini per acabar, doncs, aquesta adequació?
Sí, són 4-6 anys de millora.
De 4-6 anys. Quins treballs... S'han començat a fer alguns d'aquests treballs, ja?
El bonic de treballar amb accessibilitat i amb els museus, primer que, com deia, són com els empollons de la classe i sempre estan fent millores i no han parat. Des que vam començar a parlar amb l'Anna Isabel i el seu equip, les cosetes que han anat fent de noves, no? Han hagut d'embarcar-se, començar a fer una exposició nova, ja, és que és impossible no fer-ho sense tenir en compte una mica l'accessibilitat, que pugui ser cada vegada més present. Llavors, hi haurà millores que hauran de fer concretament, de canviem aquest banc, canviem això, però sí que és veritat que els museus estan vius. I llavors la idea és que acabi aquest ADN de l'accessibilitat, entri una mica més, que tingui més informació, més eines, i tot el que facin a partir d'ara, si s'ha de renovar l'exposició, si hem de comprar unes cadires noves, doncs ja comprar-les pensant en que puguin ser encara millors per més gent. O sigui, intentar arribar a un públic més ampli. I llavors això anirà passant a molts anys vista, perquè les exposicions del museu no canvien tan sovint, no, Anna Isabel?
No, no.
Però les cosetes més importants per assegurar-nos que tothom pugui anar al museu, que tothom pugui gaudir encara que sigui un trosset del museu, ho podran fer. I en els propers anys, cada vegada més i més i més i més, fins que, bueno, sigui un 100% accessible.
Mm-hmm. Doncs teniu feina per endavant,
sí.
Eh?
Sí, sí.
Teniu feina. Quan s'ha de fer una actualització, una millora d'aquest tipus, aquí no intervé únicament l'equipament i l'arquitecte o els especialistes que ho hauran de dur a terme, sinó que cal contrastar quines són les veritables necessitats, m'imagino que a través d'usuaris, que són els que posen en pràctica doncs, totes aquestes coses, no?
Sí.
Com ho heu fet, això, Anna Isabel?
Sí, doncs una de les millores que va proposar el Miquel, no?, d'activitats dintre d'aquest pla, és que no només es quedés en una part teòrica, no?, que en podien ser ells com a especialistes en accessibilitat i l'altra banda nosaltres com a tècnics del museu, sinó que a part d'això, d'aquest coneixement teòric i del museu, doncs incorporava també una sessió participativa en què la comunitat, les persones de Sant Cugat, doncs usuàries o també diferents institucions de drets culturals i socials, doncs vam poder fer el passat 11 de desembre aquesta sessió amb aquests usuaris i institucions per poder plasmar com ho vivien ells, quines millores proposaven, perquè si no, perquè fos realment un pla amb vida, no? Que no estàvem fent una cosa teòrica i lluny del nostre objectiu final, que és arribar al públic que més ho necessita. Per tant, doncs, aquesta sessió ja des d'un principi doncs, ens va semblar fonamental i després de veure com va anar la sessió i de totes les millores que a partir que van sortir en aquesta sessió, que s'han incorporat ja en el pla, doncs em sembla que va ser, va ser fantàstic poder fer aquesta sessió.
Com és important, no?, tenir totes aquestes referències, Miquel, a l'hora de treballar, perquè, clar, un arquitecte com tu, com el vostre equip, doncs podeu tenir les vostres idees, el vostre raonament, però qui realment us baixa a terra...
Sí, sí, totalment.
Són els usuaris. Us heu trobat amb alguna proposta que diguéssiu, ostres, amb això no hi havíem pensat?
Va ser una sessió superinteressant,
sí.
Va ser quasi un examen, estava nerviós.
Estàvem tots molt nerviosos perquè era sí, explicar-los el pla, no?, i que a partir de l'explicació veure que ens havíem equivocat o que no havíem tingut en compte, no?, amb persones usuàries, no?, d'accessibilitat i també amb institucions expertes, no?, també.
I va estar molt bé perquè van passar dues coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. La primera era que com hi havia molts membres del museu també, de l'equip,
sí,
les entitats van aprofitar per demanar coses com directament a ei, tu, a tu conec, fes això, sisplau, no? Com van poder, a banda de confrontar-nos amb els arquitectes, crec que amb el vostre equip, crec que us van humanitzar. El museu, a banda de ser parets i pedra, hi ha gent que hi treballa.
Sí, ens demanaven moltes coses i, clar, vam apuntar tot per, òbviament, intentar també aconseguir.
I una altra cosa molt important és que quan parlem amb diversitat, pot arribar a passar que el que va millor per una persona no vagi bé per una altra.
Mm.
Llavors,
clar,
en aquests
exacte,
casos,
sí,
clar, de vegades és on, mira, pues, a mi em va molt bé que hi hagi un banc d'aquesta manera. I l'altre et diu, ui, no, és que jo el banc necessito una altra cosa. Llavors, està molt bé poder trobar-nos perquè va sortir molta empatia, jo crec, molt d'entensa. Prenem coses noves de tothom perquè, evidentment, no es pot classificar una... Les persones amb discapacitat visual són totes iguals. Pues no, evidentment, com a tot, hi ha gent de tot... I hi ha moltes formes. Llavors, va ser molt interessant veure com opinions reals del carrer, d'aquí,
sí,
hi van donar. Llavors, el que vam trobar és que moltes coses ja les havíem previst, però d'altres eren dir, escolta, doncs podem fer això que ens demanen perfectament, podem col·locar aquesta... Crec que una de les peticions concretes va ser col·locar un dispositiu de veu a la porta del museu, que segur que us heu fixat, que és quan per localitzar un semàfor, les persones cegues tenen un comandament i el semàfor emet un so. i això ho utilitzen per poder saber si el semàfor està verd o vermell per poder creuar amb seguretat. Pues aquest mateix mecanisme, aquesta tecnologia, l'apliquen als equipaments. Llavors, si ells apreten aquest mateix comandament, els hi dirà, Museu de Sant Cugat, l'horari d'obertura és aquest, i llavors aquest, que hi hagi, diguem-ne, un altaveu a la porta, et permet seguir la veu i trobar també la porta més fàcilment. Pues aquest tipus de tecnologia, pues hem dit, pues mira, Ana Isabel, això es pot fer? Sí, es pot fer. Ho apuntem, i si teniu diners, pues ja ho valorarem.
Sí, ho anirem fent.
No sé si ens hem deixat alguna cosa important. Hem parlat del pla que estava obligats a fer, hem parlat dels terminis, hem parlat de on afecta aquesta millora. Ana Isabel?
No, crec que ho hem parlat
sí?
tot.
Jo crec que podem aprofitar l'altaveu que ens permeten, perquè aquesta sessió participativa va ser una, diguem. Però el museu està obert a rebre més consultes, peticions o suggeriments. Hi ha una bústia habilitada, que crec que és la bústia general del museu, que és molt fàcil de trobar.
Sí, per rebre doncs, millores, possibles millores que
propostes,
que propostes informació sobre accessibilitat, si fem visites guiades per persones amb dificultat visual, és a dir, tenim aquesta bústia del museu que estem oberts a...
Sí, que encara que no hagueu pogut venir a la sessió participativa, doncs es pot seguir apropant-vos al museu i dir la vostra també.
Doncs deixem aquesta invitació sobre la taula, que la gent sàpiga, com vosaltres heu dit en diverses ocasions, que el museu és viu i que si s'han de fer millores no hi ha terminis, vull dir que les poden fer arribar aquestes propostes a través d'aquesta bústia. Agraïm al Miquel Zuzama, arquitecte de GR221, i a l'Anna Isabel Hernández, tècnica del museu, que avui hagin vingut a explicar-nos doncs, aquesta millora dels equipaments, que els obliga per normativa, però que és una cosa natural, i és que la cultura ha d'arribar a tothom.
Exacte.
Moltíssimes gràcies.
Moltes que vagi
molt bé. Moltes gràcies.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Catalunya ha estat aquest 2025 Regió Mundial de la Gastronomia 2025, però es coneixen plats de la nostra cuina, plats que ens representen com l'escudella, els peus de porc, una botifarra mongetes, una capipota, uns canelons. Hem estat capaços d'exportar també més enllà de casa nostra aquesta identitat? Avui reflexionem amb Nacho Ballesta, director de l'agència de comunicació de Foodtellers, sobre gastronomia i identitat. Quan som a les portes, d'una de les celebracions més riques de la cuina catalana. Nacho, benvingut.
Bon dia, Carme, com estàs?
Molt bé, doncs precisament et convido a que fem plegats a aquesta reflexió. Què representa aquesta distinció per a la gastronomia catalana i per a la seva projecció internacional, això, aquest títol de la Regió Mundial de la Gastronomia?
Pues, com deia aquell, m'agrada molt que em faci aquesta pregunta inicialment, perquè no sé si molts dels nostres i de les nostres oients eren conscients de que durant aquest any 2025 Catalunya ha sigut la capital mundial de la regió mundial de la gastronomia i que és el que ha pogut representar. Jo crec que ha passat una mica, i sento ser crític, però crec que s'ha de ser. Ens ha passat una mica com fa el 2021, crec que va ser, o 2022, que Barcelona va ser la capital mundial de l'alimentació sostenible, no? I no es va assabentar molta gent. Per mi crec que són moments crítics per la importància que tenen i que crec que se'ls ha de treure molt més profit amb tots els sentits, perquè al final vivim, com diu el Joan Roca del celler de Can Roca, vivim en un petit país que som uns privilegiats, o sigui que realment tenim una de les millors gastronomies del món, no? I així, bueno, ahir, per exemple, va ser, sense anar més lluny, va ser l'entrega de la gala d'entrega de les estrelles Michelin d'Espanya, i bueno, doncs una altra vegada una altra vegada més, una vegada més, Catalunya ha sigut, crec que la regió més, amb més estrelles, ha crescut, amb la qual cosa, bueno, pues això, traient interessos i etcètera, etcètera, però sí que és un reflex real del que és la nostra gastronomia.
Però llavors, Nacho, sí. Sembla que valorem més la cuina internacional que la pròpia? Segons la teva visió, per què passa això a Catalunya i com es pot revertir aquesta percepció?
Jo crec que és una tendència i que si ho extrapolem, o sigui, que és una realitat, no? I que és una tendència que també la podem extrapolar, si vols, a d'altres moments de l'any, no? I com pot ser pues, el Papa Noel o Santa Claus versus els Reis Mags, o com pot ser, i crec que en vam parlar també, Halloween versus la Castanyada, o com pot ser, no? Moments d'aquest estil amb els quals el colonialisme gastronòmic o el colonialisme cultural o social o de més ens pot. I en aquest sentit crec que hi ha molta gent, no és el meu cas i em consta que el teu tampoc, no? I espero que, i desitjo que el de molt dels nostres oients no ho sigui, però que ens pot més el menjar un ramen que menjar una bona escudella, no? Per dir alguna cosa, no? O menjar un bon, jo què sé, plat exòtic pel simple fet de ser exòtic.
Sí, ens agrada descobrir, però de vegades ens deixem anar massa, no?
Correcte. O sigui, jo crec que vetllem i lluitem, no? O sigui, o donem a conèixer, ostres, m'acabo de menjar, doncs això, no? Pues un pulled pork, un no sé què, un no sé quantos, i no ho diem quan ho fem amb la nostra cuina tradicional, o no tan tradicional, no?
Precisament, Nacho, sí. Aquesta època, el Nadal, és una època ideal per posar de relleu aquesta gastronomia tradicional catalana, d'altra banda, molt rica en plats. Creus que els restaurants, els productors locals, aprofiten precisament aquestes festes per reforçar aquesta identitat culinària?
Jo crec que ho intenten, almenys des del nostre punt de vista i des del nostre volum de treball i la nostra forma de treballar a l'agència, i per la meva part, absolutament. O sigui, ara mateix, avui no he pogut vindre a l'estudi perquè, entre altres coses, estem fent una jornada de sessió de fotos amb torrons tradicionals, etcètera, etcètera, no? Veus, un altre postre que s'està posant molt de moda ara mateix, doncs és el panettone, no? Ara m'ha vingut al cap.
Sí, que no és pròpiament nostre.
Absolutament, és totalment italià, però és curiós perquè fins i tot el millor panettone del món de l'any passat és un panettone fet a Barcelona. O sigui, ha guanyat el premi per sobre dels italians, no? O sigui, que, bueno, que això vol dir, una altra vegada més, pues, que la matèria primera, la forma de cuinar, la forma de fer, etcètera, etcètera, pues, realment estem en una regió privilegiada. Jo crec que sí, que s'hauria de posar molt, molt més en valor, perquè tenim una proposta gastronòmica en general durant tot l'any espectacular, de temporada, etcètera, etcètera, però ara el que toca més a l'època de Nadal és que si et pares a pensar en el calendari i el que podem i ens proposa, no, el receptari català és abrumador, és realment increïble, no?
I tant. Doncs mira, jo no sé, després ja m'ho diràs, quin és el teu plat favorit de la cuina tradicional catalana, però sí que ho hem preguntat a una part dels nostres oients i anem de seguida a descobrir quin és el plat favorit de la cuina catalana.
A mi m'agraden molt els canelons, que és un menjar molt típic de Catalunya, que es menja el dia de Sant Esteve.
A mi me gusta mucho la sopa de galet i la fricandó.
Per mi són els canelons, amb una bona beixamel, canelons de carn d'olla, boníssims.
Per mi el meu plat preferit de la cuina catalana és el trinxat de la Cerdanya.
Hola, em dic Bruna i avui us diré dos plats de la cuina catalana. 1, els peus de porc. 2, la crema catalana.
A mí el que más me agrada es el pollastre rústic.
Mi plato preferido es el fricandó con bolets. Está para chuparse los dedos, buenísimo.
Jo potser m'inclinaria doncs, per uns canalonets o una escudella amb la seva sopa de galets. Això no pot faltar mai.
A mi el plat que m'agrada, típic català, és l'escudella per Nadal. Boníssima.
Un dels meus plats preferits seria un suquet de peix, amb un bon peix fresc i unes bones patates. I com es fa aquí sempre, el fent xup-xup.
Per mi és una molt difícil elecció, però em quedo amb els cargols a la llauna i el fricandó de vedella. Visca la cuina catalana!
Bé, què t'ha semblat el repertori?
Bueno, genial, no, espectacular, sobretot la Bruna, no? Aquesta nena que els ha cantat per uns peus de porc i l'altra, no me'n recordo què era, però...
Una crema catalana.
Ah, la crema catalana, clar, lògic, un dolç. Mm. Sí, espectacular, no, molt bé. És un reflex, o sigui, de fet, el plat més escollit com a plat representatiu de la cuina catalana van ser els canelons. Jo sí. Crec que representa molt bé el que som. És un plat de reaprofitament, és un plat que fa festa, no? És un dia de molt, 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 molt especial, únic realment culturalment, perquè a la resta d'Espanya no es fa, sí que la resta de dies sí, però és un plat totalment nostre, no? Sí que és, si vols, és un plat que pot tindre aquest vincle amb la pasta i de més, no? I que pot venir del... Segur que si ens ho posem a estudiar i analitzar, aquí trauríem alguna polèmica, no?, de si són catalans i són italians d'on venen, però està clar que és un plat de reaprofitament, perquè al final...
Els hem fet nostres, això sí.
Sí, totalment, no? I és un plat de que el que fem és aprofitar el que hem menjat a l'escudella i la cardolla.
Hem d'anar acabant, Nacho, no tenim més temps. Digue'm molt ràpidament el teu plat i així tancarem.
Per mi l'escudella i la cardolla, sí.
Molt bé.
La de la meva mare, que no, vamos.
Jo em quedo amb tots, no trio.
Molt bé.
Nacho, si no ens veiem per festes, que tinguis un bon Nadal, que vagi molt bé.
Bon Nadal.
Gràcies. Adéu-siau.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Continguts en xarxa.
Lanzamos la bomba. Todas las pruebas están aquí.
Tiene que implicar a los grandes medios.
Soy médico, no una animadora. Será un bombazo. No te eches atrás ahora. En 10 segundos estará en la web. Van a darme en todas partes. Necesito el apoyo de verdaderos profesionales.
Han estado expuestas cientos de miles de personas.
Hace 30 años que existe este medicamento. Despertad.
Imagino que se harán cargo de algunas cosas.
¿De verdad cree que lo harán por gente como yo?
Sí.
¿Una guerra contra las farmacéuticas? Vas a pillarte los dedos. Sin fondos no hay investigación.
Y es para los enfermos, ¿por qué te metes?
¡Nos van a destrozar!
Calma.
¿Crees que basta con ser una bocazas? Coge tu lengua piperina, señora Irene Frachon, y veamos cómo te las apañas.
Lo dejo, se acabó. Estoy quemada. No puedo hacerlo.
Nunca descansarás si no llegas al final.
Tengo miedo.
No hay lucha sin miedo. Todos los luchadores sienten miedo, ¿qué te crees?
Le haré la pregunta a la que su libro no responde. ¿Cuántas muertes?
Ante un resultado así, deberíamos preguntarnos, ¿y si fuera cierto?
Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que hem sentit són fragments de la pel·lícula francesa La doctora de Brest, La doctora de Brest, del 2016, basada en el llibre Mediator, 150 mil·ligrams, quants morts?, de la pneumòloga Irene Frachon, en què explicava el llarg procés que va viure fins a aconseguir que fos retirat un medicament que provocava efectes cardíacs mortals. Es van fer 300.000 tractaments i, segons la sanitat francesa, va causar la mort d'unes 500 persones. La doctora ho havia detectat i ho va denunciar, però els laboratoris van contraatacar, denunciant-la a ella, i van acabar guanyant el judici. Per sort, el Tribunal d'Apel·lació va anul·lar la sentència. El cas es va produir el 2007. La doctora va fer el llibre el 2010 i el 2016 se'n va fer la pel·lícula. El tema dels errors mèdics, el tema d'avui, ha tingut un gran ressò en el cinema perquè ofereix elements d'intriga i el públic s'identifica per la senzilla raó que la sanitat forma part inevitable de la nostra vida i perquè permet dibuixar perfils humans i conflictes que donen molt de joc. Una pel·lícula que va tenir força èxit sobre aquesta qüestió, en part perquè estava protagonitzada per Paul Newman i Charlotte Rampling, va ser Verdicte Final, de Sidney Lumet, amb guió de David Mamet. Aquí el tema era el següent. Paul Newman és un advocat alcohòlic, a la tardor de la seva vida, que agafa el cas d'un error mèdic no resolt que es va cometre en un hospital. Quan ell s'ensuma que pot guanyar el cas, comencen a arribar-li ofertes econòmiques perquè el deixi i no hi hagi judici. Però ell ho refusa. Pensa que pot aconseguir una indemnització per a les persones afectades i, a més, també li pot servir per rehabilitar-se ell, tant professionalment com humanament. Aquesta és una escena del film.
El doctor Gruber?
Sí, Calvin, ¿verdad?
Sí. Agradezco que un hombre tan ocupado como usted...
No hay por qué. Oiga, tengo algo de prisa. ¿Le importa que andemos mientras hablamos? He leído el informe del hospital sobre su cliente.
Oh, Deborah and Kay.
Sí, Deborah and Kay.
Me han llamado. Es cuestión de apretarles un poco para que suban.
Claro, ¿quién la ha llamado?
De la archidiócesis. Quieren arreglarlo.
¿Y va usted a aceptar?
Sí.
Arreglarlo fuera de los tribunales, ¿eh?
Pues sí.
¿Por qué?
Bueno, en interés de la familia y de usted, doctor. Nunca se sabe lo que va a hacer un jurado y... Santa Catalina es una institución renombrada. Sus médicos...
Sus médicos la mataron.
Lo sé.
Sus médicos la mataron. Le dieron un anestésico equivocado y terminó ahogándose en su propio vómito. Sus médicos la mataron.
¿Sabe quiénes eran los médicos?
Sí, he leído el informe. Marx y Tauler. Sé quiénes son.
Son dos de los médicos más respetados.
¿De qué lado está usted? Creí que quería hacer algo. A mí no me interesan los recursos de esa mujer. Sin ofender, todos sabemos a dónde va a ir a parar el dinero. A mí me interesan los hospitales y no quiero a esos matasanos trabajando en mi misma profesión. Confundieron la anestesia, convirtieron a esa mujer en un vegetal. La mataron a ella y a su hijo. Y usted les ha atrapado. ¿Quiere un cigarro?
No, gracias. La archidiócesis es la propietaria del hospital.
¿Y qué van a hacer? ¿No invitarme a su fiesta de cumpleaños? Oiga, siento tener prisa, pero tengo que ir a Cambridge.
¿Cuándo podemos vernos para que haga una declaración?
Pues aquí mismo, el martes por la tarde. Tengo que irme. ¿Va usted en esta dirección?
Sí, pero tendremos que mantenerle entre algodones. Quiero decir que no comente el caso con nadie.
Ya.
Nos veremos aquí el martes.
Muy bien, a las...
Prepararemos su declaración.
Sí, a las 7 en la sala privada.
Estupendo.
Gracias.
Gracias a usted.
Es un placer.
¿Por qué hace usted esto?
Porque es lo justo. No lo cree usted así.
Veredicte final. Una bona pel·lícula sobre negligències mèdiques. La pel·lícula ens mostra com tothom prefereix tancar el cas amb un acord. Els metges volen un acord. L'Església vol un acord. Els advocats volen un acord. Fins i tot els seus clients estan desesperats per arribar a un acord. Però el personatge que interpreta Paul Newman vol arribar fins al final. Verdicte final és una història de ficció, però hi ha pel·lícules basades en casos reals, com el de la doctora de Brest, de què hem parlat abans. Una altra d'aquestes pel·lícules és Patch Adams, que va protagonitzar Robin Williams. En aquest cas, el film és una adaptació del llibre autobiogràfic La bona salut és cosa de riure, que va escriure Patch Adams, l'home que dona títol al film. El seu cas va tenir un gran rebombori, sobretot a la comunitat científica, perquè Patch Adams no era metge en aquell moment, i tot i així va actuar com si ho fos, introduint la teràpia del riure i del caliu humà per millorar l'estat dels malalts de càncer. El cas es va produir entre els anys 60 i 70 als Estats Units i té les seves arrels en la personalitat de Patch Adams, un home que de nen va patir assetjament escolar i també la mort d'un amic, cosa que el va empènyer a dedicar-se a ajudar els altres en comptes d'odiar-los. Opinava que la medicina convencional és poc empàtica, molt freda, molt burocràtica i poc humanística. I quan era estudiant de medicina, només estudiant, no metge, va decidir fer pallassades als pacients per fer-los riure. Això va agradar molt als pacients, però no va agradar gens a l'hospital i va ser portat davant d'un tribunal. Finalment va acabar els estudis i va fundar un institut que cada any aplega voluntaris d'arreu del món. Són voluntaris que es vesteixen de pallassos i visiten pacients als hospitals. Aquesta és l'escena en què Patch Adams es troba davant del tribunal.
Esta sala está llena de estudiantes de medicina. No permitáis que os anestesien ni os insensibilicen contra el maravilloso milagro de la vida. Sentid siempre reverencia por el glorioso mecanismo del cuerpo humano. Conseguid que ese sea el foco de vuestros estudios y no la consecución de notas que nunca reflejarán la clase de médico en que os convertiréis.
Señor Adams, por favor, diríjase a la junta cuando hable.
Y no esperéis a ejercer en el hospital para recuperar vuestra humanidad. Practicad vuestras dotes para relacionaros. Hablad con extraños, hablad con vuestros amigos, con desconocidos por teléfono, con todo el mundo.
Señor Adams.
Y cultivad la amistad con esas maravillosas personas que se encuentran al fondo de la sala. Enfermeras que pueden enseñaros. Se pasan todo el día con los enfermos, limpian la sangre y los excrementos, pero tienen muchos conocimientos que os pueden servir, como los tienen los profesores a quienes respetáis, los que su dignidad está por encima de todo. Compartid su compasión, permitid que se os contagie.
Señor Adams, exijo que se dé la vuelta y se dirija al consejo.
Señor, yo deseo ser médico con todo mi corazón. Quise hacerme médico para poder servir a los demás. Y debido a eso lo he perdido todo. Pero también lo he ganado todo. He compartido la vida de pacientes y miembros del personal del hospital. He reído con ellos y llorado con ellos. Y eso es lo que quiero hacer con mi vida. Pongo a Dios por testigo. De que sea cual sea su decisión de hoy, Señor, he decidido convertirme en el mejor médico que haya conocido el mundo. Ustedes tienen autoridad para impedir que me gradúe. Pueden impedir que consiga el título y la bata blanca. Pero no pueden controlar mi espíritu. No pueden impedir que aprenda y tampoco pueden impedir que estudie. Ahora pueden elegir entretenerme como colega profesional, apasionado, o como marginado sin pelos en la lengua, pero igualmente inflexible. En ambos casos quizás sigan considerándome una espina. Pero les prometo una cosa. Soy una espina que no desaparecerá.
Patch Adams, un film del 1998 que, ves per on, no li ha agradat mai a l'autèntic Patch Adams, que actualment té 80 anys. L'odia. Considera que va sacrificar el missatge que ell va transmetre per aconseguir un efecte purament comercial. Es refereix al fet que no recull, que el film no recull el seu activisme i que el retrata simplement com un individu divertit, molt de la broma i prou, sense els valors humanístics que ell volia aportar a la medicina. Una altra pel·lícula que parla de les interioritats hospitalàries i del factor humà, per bé o per a mal, en el tractament dels pacients, és El bon doctor, del 2011, amb Orlando Bloom. No s'ha de confondre amb una sèrie de televisió de Netflix que té aquest mateix títol. Aquí hi trobem un personatge als antípodes de Patch Adams. Aquí el bon doctor és un metge que només busca el reconeixement i que no desperta cap simpatia entre els seus pacients, ni tampoc a les infermeres. Un dia, però, arriba una pacient de 18 anys amb una infecció renal. El tractament que ell li aplica funciona. La família de la noia n'està molt contenta i l'afalaga. L'afalaga tant que ell, per no perdre la pacient, li atura la recuperació. Però va massa lluny i, sense voler, la mata. No és el final de la pel·lícula, passa més coses. Nosaltres tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so i que avui hem dedicat als errors mèdics amb una de les cançons de la banda sonora del Bon Doctor. Plató va dir: allà on s'estima l'art de la medicina, s'estima també la humanitat. Fins la setmana vinent, amics. When they say your father's a name, they're talking about a bone, they're not talking about it, 'cause they can't trust you as far as they can throw a grenade. How about that? You're gonna get saved. Things you just let go.
Continguts en xarxa.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Sabies que...
Curiositat interessant és que els plàtans que mengem avui són gairebé tots clons entre si. La majoria de plàtans que es venen en el món pertanyen a una varietat anomenada Cavendish banana. A diferència de moltes altres fruites, aquests plàtans no es reprodueixen amb llavors normals, sinó que es cultiven plantant parts de la mateixa planta mare. Això vol dir que genèticament la majoria dels plàtans Cavendish són pràcticament idèntics. És com si milions de plantes fossin còpies de la mateixa original. Aquest sistema és útil perquè garanteix que tots els plàtans tinguin un gust i una forma molt semblants, una cosa que facilita la producció i el comerç mundial. Però també té un inconvenient important. Si apareix una malaltia que afecta aquesta varietat, pot atacar gairebé a totes les plantes alhora perquè tenen el mateix ADN. De fet, al segle XX ja va passar una cosa semblant amb una varietat molt popular anomenada Gros Michael Banana, que pràcticament va desaparèixer a causa d'un fong. Per això, avui dia els científics investiguen noves varietats de plàtans més resistents.
Aquest estiu, queda't amb nosaltres.
La ràdio amb samarreta.
La informació més propera a tu
i la millor música.
La ràdio amb samarreta. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
Fa 25 anys es va estrenar la primera pel·lícula d'una trilogia que va ser un petit miracle pel fet que es van rodar les tres pel·lícules seguides, per l'escala de la producció i per les localitzacions a l'altra punta del món. I tot plegat sense cap garantia que la primera de les tres funcionés, una aposta que avui en dia seria impensable. Estem parlant de la trilogia del Senyor dels Anells i en parlava el director i coguionista de la pel·lícula, Peter Jackson, poc després de l'estrena de la primera pel·lícula.
It's really, you know, a tribute to New Line.
Line Cinema. Because...
Jackson deia que, de fet, era mèrit de New Line Cinema perquè van fer una aposta que creia que probablement passaria a la història com una de les grans apostes de Hollywood de tots els temps, perquè ningú no havia dit mai pagarem tres pel·lícules cares de gran pressupost i molt complicades i les rodarem totes seguides abans fins i tot d'estrenar la primera, perquè ni tan sols sabem si la primera funcionarà o no a la taquilla. Però l'aposta va sortir molt i molt bé a la taquilla i els reconeixements de crítica i indústria. El Retorn del Rei va ser la primera pel·lícula de fantasia a guanyar un Oscar a millor pel·lícula, provocant que el gènere deixés de ser considerat menor i va atraure nou públic a les obres de Tolkien i també de tota la fantasia en general. De fet, sense aquest èxit, segurament HBO no s'hauria arriscat mai 10 anys després a produir la sèrie de Joc de Trons. La clau de l'èxit va ser una mena de col·laboració entre Tolkien i Peter Jackson. Es van retallar fragments dels llibres, es van concentrar part del material i es van adaptar personatges, però es va mantenir el cor temàtic de l'obra. Una obra que, segons explicava Tolkien a la BBC a finals dels anys 60, va créixer per proporcionar un món a les llengües que ell creava, i no a l'inrevés. Ara, 25 anys després, en un moment en què els estudis i les productores juguen sobre segur, és impensable que es repeteixi una aposta d'aquest estil, però curiosament aquest 2026 es començarà a rodar una nova pel·lícula hereva d'aquella producció amb Andy Serkis, l'actor que es va convertir en Gollum a les pel·lícules originals, com a director, i recuperant personatges, actors i equip d'aquells anys de producció. S'espera que l'any que ve arribi The Hunt of Gollum, la cacera de Gollum que cobreix els anys en què Gandalf va desaparèixer a la comarca i va mirar de trobar aquest personatge clau de la trilogia. Mentre esperem aquesta nova pel·lícula, podem mirar les tres pel·lícules originals doblades i subtitulades al català a Netflix, HBO i Rakuten, i també subtitulades a Prime Video.
Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho, l'Himàlaia per tu. I robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill, ballo sobre lava per tu. Aguantaré tota la nit sense dormir. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar. Per tu, no seré mai un esclau, però guanyaré la guerra per tu. I lluito fins l'últim assalt amb les apostes en contra per tu. Atrapo bales amb les dents, llumaré les feres per tu. I accelero sense frens, de 0 a 100. El que jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar. I riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos, no. Tan fora del comú. Més enllà, més amunt, jo voldria seguir-te. Més enllà, més amunt, al costat més salvatge.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Tens els dits xics i bonics, el cap és gran i els ulls se'n mouen, també els peus xics i bonics, les galtes i el pèl tot xup. Plouen sacs i plouen rocs, xics i bonics, gemecs i crits, calen nets, bruts, preixerits, per terra, el mar, el cel i el fi. Però et sonen les llàgrimes dolces i prop vas buscant dins l'era una càlida font que va fent brots xics i bonics. Plouen rocs, xics i bonics, gemecs i crits, plouen nets, bruts i eixerits, per terra, el mar, el cel i el fi. I no hi ha res per sentar en un món on les coses són lliures i els ulls d'un infant.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Fuiste el amor más bonito que conocí, pero a la vez no sé estar contigo ni sin ti. Perdóname por las veces que te dolí. Y otra vez estamos aquí sentados, la cena es fría, tus ojos negros, 100 despedidas. Antes de irme, te pediría que me regales la última calada de ti.
Quedarme a dormir, hablar de nosotros y hacer.